Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Una setmana més us saludo a tots i totes des de Ràdio Sabadell, disposats de nou a proposar-vos un programa en 60 minuts, o millor dit, 59 minuts i 40 segons, amb música i històries d'òpera que esperem puguin ser del vostre interès. Així ens ho plantegem cada setmana amb cada nova edició del programa. Per descomptat que hi ha dies en què ho aconseguim plenament i potser d'altres no tant, però aquí estem per fer-vos conèixer de tot. Ja sabeu que la nostra filosofia és no defugir el gran repertori, però al mateix temps d'anar introduint aquell que coneixem menys i que també existeix i que en moltes ocasions s'ha oblidat de forma injusta. Avui serà un d'aquests dies amb òperes que encara no han sonat mai a parlar d'òpera. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. I efectivament us hem rebut amb una música que clarament manifesta el seu origen divuitesc, absolutament nova en el nostre programa i que n'estic segur, probablement, dic probablement perquè potser no és així ja que la gravació existeix, no heu sentit mai. Una obertura tripartida a l'italiana que correspon a l'òpera La Diabolessa, drama giocoso en tres actes amb llibret de Carlo Goldoni i música de Baldassare Galuppi, que es va estrenar en el Teatro San Samuele de Venècia el 15 de novembre de 1755. Sentíem la Lauten Compagnie Berlin dirigida per Wolfgang Kachner. I us diré que tota la música que sentirem avui és d'aquest autor, Galuppi, un dels compositors venecians més destacats del segle XVIII, que va treballar en nombrosos països, també a Rússia, on en un moment donat va emigrar com tants d'altres compositors italians van fer atrets pels bons dinerons que els pagaven les sarines d'aquell llunyà país. Galuppi, doncs, serà el tema sobre el qual vertebrarem aquest programa. Però això no ho puc fer tot sol. Mira que dita recepció que si venia li diguessin que no hi era, però res. És clar que se sent una remor al carrer de la gentada que l'acompanya i si no el deixo entrar, igual són víctimes d'un assalt que riu tant tu de lo del Capitoli de Washington. Així que, doncs, benvingut, Albert.
Moltes gràcies. Com ha anat l'estiu?
Bé, bé, molta calor, però bueno. L'aclamació popular et segueix avui. Un llibre sobre Galuppi i la seva música corresponent. Tot això i més a Lo Flamaric 48. Bé, Albert, s'han fet molt llargues les vacances?
No, els pobres no fem vacances.
Ah, no feu vacances?
No, no.
Bueno,
no.
Jo tampoc n'he fet, eh? Ara estic fent una mica de...
Bueno, però tu, diguem que estàs en un altre estatus, eh?
Sí, estic en un altre estatus, sí, sí. Jo ja he arribat a la budidat, que deien, diuen els budistes, jo estic a punt del nirvana. Encara em queda una mica... Molt bé, aquí estem de nou, doncs, disposats a xerrar distesament avui sobre Galuppi. Una pinzellada biogràfica ràpida, Baldassare Galuppi va néixer a l'illa de Burano, al costat de Venècia el 18 d'octubre de 1706 i va morir a Venècia el 3 de gener de 1785. A banda d'Itàlia va treballar també a Viena, Londres i a Sant Petersburg i va conrear tant l'òpera bufa com la sèrie. Però també és notable la seva producció de música sacra i música instrumental. Però per parlar amb més detall ho farem amb un convidat que tenim aquí a l'estudi, que és l'autor del llibre del qual parlarem. El llibre es diu Baldassare Galuppi i il Buranello. És d'editorial Arpeggio i l'autor és el compositor i crític musical Josep Pasqual i Triay. Benvingut, Josep, i moltes gràcies per ser aquí.
Hola, gràcies a vosaltres.
Estupendo. Molt bé. A veure, abans de continuar, això ja l'Albert ja ho sap, que abans d'entrar en matèria, sentirem una mica més de música i de nou serà La Diabolessa, de l'acte tercer, l'àrea Più bel diletto, que canta el personatge de la Contessa Nastri, que és la soprano Bettina Pan, amb l'orquestra i director que ja m'has esmentat abans.
Più bel diletto
Deixeu-me dir que el llibre ha estat prologat pel nostre amic Flamaric, eh? Un pròleg de quasi 30 pàgines, gairebé més llarg el pròleg que el llibre, eh?
Com que les, apa, ja està.
Com
ja.
Que les pàgines van amb números romans en el pròleg, sembla que sigui menys, eh? Ja veiem que ets incontenible tot arreu.
Bueno, a veure, aquí hi ha una justificació, i és que primer és un llibre, és la primera biografia a nivell internacional, a nivell mundial, això ja ens ho explicarà en Josep, que és cert que hi ha alguna tesi, però com a llibre pròpiament és el primer que hi ha a tot el món, almenys que sapiguem. I segon, que el Josep fa molts anys que el conec, som amics des de gairebé fa 20 anys, i sempre dèiem, algun dia hem de fer algun llibre junts i tal, i aleshores, doncs, clar, això del Galupi era una dèria seva, i d'alguna manera, com també dic a la pàgina final del pròleg, aquest pròleg és una mica aquesta iniciativa de fer una cosa junts a nivell bibliogràfic, per això m'hi vaig estendre, i també per la il·lusió de poder participar en el llibre d'un amic.
Això et va deixar esplayar-te, no?
Sí, bueno, ja se sap que amb mi passa com amb les sopranos i els terroristes, no? Que quina és la diferència entre les sopranos i els terroristes? Doncs que amb els terroristes pots negociar. Doncs jo sóc com una soprano.
Espero que no sentin gaire sopranos, això, perquè vindran amb massa el
proper dia. Bueno, n'hi ha alguna amb la que no es negocia.
Molt bé, a veure, Josep, per què Galupi?
Doncs, primer de tot, el llibre el vaig fer per culpa de l'Albert, també és veritat,
Sí?
Sí. Sí, perquè jo portava una colla d'anys que anava recollint material del Galupi, ara explicaré per què, i finalment, doncs arran del confinament, l'Albert em va dir que l'havia de fer, que era el moment, i mira, estava en un moment baix, el confinament, i el fer el llibre em va treure de l'ensopiment, vull dir, mai estaré prou agraït a l'Albert, realment, perquè em va fer espavilar. El llibre va sortir arran d'un viatge familiar a Venècia. Vaig anar amb la meva dona i amb la meva filla, això era l'any 2007, i vàrem passar allà uns dies, i una tarda, qualsevol, vam anar cap a l'illa de Burano.
Burano és famosa per les puntes de coixí, més.
Efectivament.
Com Burano ho és pel vidre, Burano, amb B, ho és per les puntes.
Exacte. I per les cases de colors.
Les cases de colors,
ja podem parlar d'això.
Però les cases de colors no ens les emportem posades, com les puntes que comprem. Digues, perdona.
No, res. Doncs això, i una tarda vam anar cap allà i em vaig quedar fascinat per aquella illa, per tot plegat, i després doncs vaig veure que tota l'illa parlava de Galupi, o sigui, anaves a un bar Galupi, restaurant Galupi, via Galupi, l'única plaça que hi ha és la plaça Galupi, l'institut d'ensenyament secundari es diu Baldassare Galupi, etc. Tot Galupi. Qui és el Galupi? Coneixia vagament, el seu nom em venia d'alguna sonata per piano que havia tocat, que la tenia a casa, la partitura, i després l'òpera aquesta famosa del Filòsofo di Campagna.
Filòsofo di Campagna.
Però la gravació aquella antiga, la de l'Anna Moffo, que és una gravació preciosa, que és una versió de l'Hermano Golf Ferrari. Exacte. És aquesta.
Sí, sí. Ara en Jordi ha tret l'enregistrament, però esclar, Jordi té de gravacions d'òpera les que vulguis i més.
I per cert que jo és l'única òpera de Galupi que he vist en directe.
Ah, sí? La versió aquesta, la del Golf Ferrari?
Home, no és tan vell, no
t'ho sé dir, no t'ho sé dir si van fer aquesta versió fa molts anys, l'aula de cant de la Carmen Bustamante.
Deuria ser aquesta.
Feien a final de curs allà al pati de lletres de la universitat. Cada any, al mes de finals de juny, juliol o així, feien una òpera, muntaven una òpera. I un any, això et parlo dels anys 90, no m'hi he apuntat la data exacta, vam fer el Filòsofo di Campagna. Devia ser aquesta, perquè
segurament
aquesta versió de Golf Ferrari és una hora, és un sol disc, per tant, sí, ja no durava massa, això.
Molt bé, doncs ja dic, arran d'allò, després també em va sorprendre la proximitat que desconeixia, que hi ha entre el català i el venecià. Ho vaig trobar a Burano, això, vaig sentir uns homes que estaven allà parlant, quatre o cinc homes, i hosti, sembla català, però no ho era.
Això és veritat, perquè, perdoneu, que vagi posant morcilles, que diuen en castellà. Una vegada al teatre grec van fer una obra de Goldoni,
sí.
Arlecchino, Servitori di Due Padroni. amb italià, era una companyia que venia de, no sé si era el Piccolo de Milà, no sé, era amb italià, però part de l'obra era en dialecte venecià, i s'entenia millor el dialecte venecià que l'italià, perquè sembla molt semblant al català.
Sí, sí, molt, 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 sí, molt. I després hi ha expressions pròpies i també paraules que estan a tocar, oi? Mm. I això també em va fer molta curiositat, oi? I aleshores, en arribar a casa, vaig començar a fer una recerca dintre del marasme de partitures, llibres, discos i tot això, i vaig anar trobant coses del Galuppi, i a partir d'allà va començar també una part de col·leccionista, també, perquè vaig començar a comprar coses incontenible tot el que trobava de Galuppi. Vaig anar a les biblioteques, la primera que hi vaig anar va ser la de les MUC, per cert, i vaig anar trobant coses, i al final doncs em vaig anar formant, diguem-ne, com a galupià.
Molt bé.
I hi havia, i aleshores el llibre aquest estava permanentment posposat, no? El fet d'escriure'l, i l'Albert un dia m'ho va dir, i mira...
Menteix, un dia no, portava molts anys i li fes un llibre del Galuppi, fins que ho vaig aconseguir.
Ell anava acumulant col·lecció de forma galopante, sóc jo que fa el xiste dolent.
¿Por qué no te callas?
Perquè no me da la gana. Que anava a dir, hi ha qui es dedica a Meyerbeer i hi ha qui es dedica a Galuppi.
Exacte.
Ja que ens dediquem a tot.
A friquis.
Jo sóc molt obert.
Perquè no te calles.
Aquest, volia dir. Parem de nou un momentet i anem ara a una altra òpera bufa de Galuppi, que és L'amante di tutte, que és un altre drama jocoso en tres actes. L'autoria del llibret no em queda clara, perquè he llegit que és Antonio Galuppi, que no sé si devia ser el seu germà, Liteo.
És el, em penso que aquest Liteo és el mateix Goldoni.
Ah, el mateix Goldoni. Sí. Aquí diu, su libretto di A. Liteo. Llavors, a vegades busques a Google i busques la mateixa i diu que és un tal Antonio
Galuppi. Ara no ho recordo exactament, perquè també podia ser...
Jo em sembla que en el pròleg, deixa'm mirar el llibre, que no em recordo, però en el pròleg em sembla que posava unes línies sobre els pseudònims de Goldoni.
I un dels seus fills, que em penso que es deia Antonio, precisament, va fer, però que també tenia pseudònim, és que ara no recordo si és ell o Galuppi, també va fer un parell o tres d'òperes només amb el seu pare. Va ser molt breu la seva carrera de llibretista.
Molt bé, doncs aquesta Amante di tutte també es va estrenar a Venècia, en aquest cas al Teatre Sant Moïse, el 15 de novembre de 1760. Sentirem el duet de l'acte tercer, A poiché pietà non senti, amb Filippo Pina Castiglioni, Conte Eugenio i Linda Campanella, Clarice, amb l'Orquestra Filarmònica Italiana di Piacenza, dirigida per Marco Fracassi.
Della cervo mio martire, vado anch'io, non voglio dire, non voglio dire, cosa intendo e intendami di far, cosa intendo e intendami di far. Dove vai? Voglio sapere cosa pensi tu di fare. La mano. E poi
sì, me la dai.
Non vorrei.
O quanto stai?
A mio bene, non posso più, non posso più, non posso più.
Che smania, che fuoco, che incendio, che ardore, io sento nel cuore.
Bé, estic buscant això i no ho acabo de trobar,
bueno.
Però sí, entre els diversos pseudònims que hi havia, que feia servir Goldoni, potser n'hi havia aquest, ara no ho trobo, o potser ho vaig eliminar perquè del pròleg vaig haver de tallar algunes sons, però em van dir que m'havia passat, m'havia excedit, cosa que no em passa mai.
Mai, mai.
Escolta, Josep, fes-nos una mica una perspectiva del... bueno, que ja hi dediques un dels capítols que dedica el llibre, és precisament el Galup Operista, també hi ha un capítol dedicat a la música instrumental, el viatge a Europa, és a dir, és un periple històrico-cronològic i que també doncs, va recalant en els diversos indrets d'aquest compositor que doncs, va tenir una fama i a més va tenir una vida relativament plàcida en aquest
molt,
sentit.
Sí, sí.
Va viure bé.
Sí, sí. Va viure bé i va ser feliç i va ser reconegut a tot arreu, fins i tot era més cèlebre que Mozart en el seu temps. O sigui, i van coincidir i tot, eh? En la tesi doctoral del Roger Alier, de l'Òpera Barcelona al segle XVIII, uh-huh. allà ja s'esmenta molt sovint el Galupi. També a les memòries de Casanova, uh-huh. és el compositor que se cita més vegades.
Uh-huh.
El famós Charles Barney, en el seu viatge per Europa, el famós Giro, uh-huh. doncs ell parla de Galupi i dedica... Al principi només el volen a veure un moment, però al final hi va diversos cops a la seva estada a Venècia, el va visitar amb la més gran de les admiracions, eh? Sí, Galupi va ser...
I què sabem de, bueno, del que expliques al capítol, però del seu viatge a Rússia?
El seu viatge a Rússia va venir per la Tsarevna, que el va convidar a passar allà per endreçar una mica l'òpera italiana, oi? Que és el mateix que ell ja havia fet abans a Londres. Havia estat una estada entre 2 i 2 anys i mig a un lloc i a l'altre, eh? I que van ser les sortides, diguem-ne, més dilatades en el temps al llarg de la seva vida, perquè ell es va moure poca estona, diguem-ne, poc de temps. Saps què vull dir? O sigui,
escapades.
I va estar, sí que va estar a Londres, que va estar... al teatre aquest que ara és d'Andrew Lloyd Webber, el Her Majesty Theater o His Majesty Theater,
His Majesty,
segons toqui,
clar. Market, sí.
I, exacte. I després va estar a Sant Petersburg, també va estar una temporada...
Que va estar abans que el Paisiello, m'imagino.
Doncs ara no t'ho sabria dir. Potser sí, no?
Sí, perquè és més
potser
antic,
sí,
eh?
Per les dates, sí.
En el pròleg aquest del passat del Flamaric em sembla que ja posava la cronologia. Que, per cert, quan està a Londres també coincideix en programació amb Händel.
Sí. I Händel no el tragava, no volia saber res d'ell. El veia com un competidor.
Händel
i
no tragava ningú, em sembla.
No, ja.
Mal caràcter. Molt bé. Doncs mira... Ja us aniré interrompent per intercalar fragments musicals. I ara és el torn de la que avui en dia, ja ho hem dit abans, penso que és la més coneguda o recordada de les òperes de Galupi, que és aquest Il filòsofo di campagna, novament un drama jocoso en 3 actes amb llibret de Goldoni, estrenat al Teatro San Samuele, 26 d'octubre de 1754, i és el duet inicial de l'òpera Candidetto Gelsomino, amb Anna Mofo, Eugenia i Elena Rizzieri Lesbina, i Virtuosi di Roma, dirigits per Renato Fasano.
Yeah.
I ara em diràs, Josep, aquesta versió del Walt Ferrari, més curta, en què consisteix? Que va, perquè igual la va fer i...
La va retallar, simplement.
Simplement, perquè li va sortir d'allà.
I va fer una revisió de l'orquestració i tot plegat. Era una manera... El Walt Ferrari admirava molt el Galuppi. D'alguna manera se'n sentia hereu, també, per la vinculació aquesta amb el teatre de Goldoni, que va ser llibretista durant molts anys del Galuppi. I ell ho va fer doncs, com a divulgació. Va haver una mena de celebració galupiana quan va haver l'arranjament del Gol Ferrari. N'hi ha un altre, d'un altre compositor, que ara no recordo, el llibre surt esmentat. Entra dintre d'aquesta, diguem-ne, renaixença galupiana, que va ser molt limitada, perquè també als anys 40 va haver un seguit de conferències, estudis, divulgacions i tot això a partir de la Universitat de Siena, de l'Acadèmia Quiguiana, que després es va repetir a l'any 85, però tot plegat queda molt aïllat, no hi ha continuïtat entre tot això. Poca cosa que hi ha, està escampada, diguem-ne, en el temps i en l'espai.
Sí.
I de fet, tu també ho dius, hi ha una... L'única tesi que es coneix com a tal del Galuppi és la de l'Eric Knopp.
Sí, home, com a tesi interessant, sí. No sé si n'hi ha alguna altra. Aquesta jo m'ha semblat molt bona, però aquesta se centra exclusivament en la seva música religiosa. I a més circunscripta en un moment molt determinat de la seva vida, que era l'època que ell estava al capdavant de les dues institucions pietoses, diguem-ne, de
Venècia, importants. Perquè, clar, Galuppi, a part de fer òperes, també té música religiosa, té diversos, sembla que eren entre 30 o 40 oratoris.
Pot ser, no recordo ara exactament.
Alguns d'ells estrenats en diverses ciutats d'Itàlia, però també hi ha un capítol significatiu, que és allò que, en part, era un dels motius pels quals li deia fes ja el llibre, fes ja, que és aquella sonata que creua els braços.
Bueno, n'hi ha moltes, I no és cap originalitat de Galuppi, això,
ja,
també.
Ja. Vull dir, això, Scarlatti mateix també té sonates.
I a les Goldberg de Bach també ho trobem, vull dir que... Però sí que és veritat que ell ho fa, ens dona la sensació, quan ho toquem, quan ho escoltem, quan ho llegim, és igual, que ho fa des d'una perspectiva sorprenentment pianística. Vull dir, l'idiomatisme, diguem-ne, de l'escriptura de Galuppi és innegablement pianístic, que sí que queda bé amb l'orgue o amb el clavecí o amb el clavicèmbal o amb el que sigui, però sí que es veu que és un dels que ja mira cap a un altre instrument, no? Que això també ho van fer Clementi i no sé qui, Mozart, Haydn, per descomptat, però galopista completament oblidat en aquest sentit. Vull dir, és molt reivindicable la tasca sí. aquesta d'avançar.
No, a més que devia ser molt pioner, perquè Galopí va néixer l'any 1706, hem dit, moltíssims anys, o sigui, 50 anys abans de Mozart, el País i l'Home mateix també és del 1740, si no vaig errat. Vull dir que molt abans, el Muzio Clement, evidentment, aquest ja se'n va al segle XIX,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir que en aquest sentit és molt pioner.
I de fet hi ha una altra també qüestió que expliques en el llibre, que és el concert per piano i orquestra atribuït a Haydn, però que en realitat és de Galuppi.
Sí. Mira. Aquestes atribucions tenen una explicació també, perquè Galuppi era molt cèlebre en la seva època i diguem-ne que venia més que podia
vendre. Clar, no podem oblidar el negoci Haydn. De l'edició musical.
Exacte. Bueno, no sé si ho sabeu, però a Venècia hi havia un personatge misteriós, que era Isepo Valdan, que tenia un taller de copistes. Llavors aquest home proveïa a les corts europees de música, li encarregaven amb ell que fes les còpies, el seu taller les feia i ell les col·locava, però de vegades amb el nom del compositor que a ell li semblava més
oportú. Era el pirateig
més comercial.
Sí, no?
I hi ha obres de Vivaldi que estaven atribuïdes a Galuppi. Saps? Vull dir que hi ha aquest famós concert de Haydn i n'hi ha més, n'hi ha.
Pobre Papa Haydn. Bueno, molt bé, és molt interessant tot això que expliquem, i ara de nou sentirem un fragment del filòsofo di Campagna, que és el finale de l'acte tercer, o sigui, tota l'òpera Corpo di Satanasso. Sentim a les dues sopranos d'abans, que s'hi afegeixen Florindo Andreoli, tenor, Rinaldo, Rolando Panerai, Brito Nardo i Mario Petri, baix, Don Tritemio.
Corpo di Satanasso, corpo di Satanasso, cielo, son disperato, m'hanno assassinato, m'hanno assassinato, guarda gli stagni corsi, disdegno il cor.
Quel che fatto sia,
senta mio signor, dove la figlia è andata, dove me l'ha portata, in fiorina d'indegno, perfido la pittura.
Senta mio signor, perfido, senta mio signor,
e lesbina malandrina, donna impida e senza cor.
Che vuol farci?
Taci là,
cosa fatta?
Gran viltà,
me ne vuole,
via di qua. Vi siete accomodati senza la figlia mesto, senza la sposa resto. Che bella carità. Questo rimedio più non va, rimedio più non va, no, non va.
Sia per diletto, sia per distetto, a nostre cose piacere sarà. Sia per diletto, sia per distetto, a nostre cose piacere sarà, piacere sarà, piacere sarà.
Molt bon repartiment aquest disc, per cert.
Molt,
molt. Avui en dia seria...
Ui, ara avui seria anatema, això.
Sí, avui en dia no hi ha.
Per fer això, està prohibit ja.
Exacte. Molt bé.
Escolta, i a nivell de la vida personal de Galuppi, perquè, segons els testimonis, per exemple, del mateix...
Has de treure l'ola, tu.
No, el trec mai, l'ola. Però sabeu una miqueta, perquè clar, hi ha compositors, figures que són més obscures, més el Bellini una mica malparidet, envejós, en canvi el Galuppi, sobretot pel Barni, el testimoni que ens deixa és d'una persona més aviat afable i amb un tarannà obert i... Sí, sí. Bé, suposo que una estabilitat també vital, econòmica,
sí, sí,
i poder-te retirar.
Sí, per això els caràcters van anar, perquè has esmentat Bellini, que era una mica cabronet. Contemporàniament el Donizetti es veu que era tot el contrari. Mm. Molt bon tio, que tot... diguéssim, donava suport als rivals, sí, i sí. Sempre de bon rotllo. Això va amb el caràcter, nois, que vol fer-hi.
Doncs no, el Galuppi sí, era un home que era apreciat per la gent que el coneixia, era un home molt, molt agradable, no era un patidor ni res, a més va viure feliç, còmodament. I
de la seva vida personal tampoc se'n sap molt.
No gaire, no sabem quants fills va tenir, per exemple. O sigui que hi ha molts buits a la biografia de Galuppi. Sabem, per exemple, que el llibre surt la seva acta de baptisme, que és, òbviament, a Burano, i curiosament dona informacions sorprenents, com, per exemple, qui era la seva ama de llet, la Dida.
Ah, sí?
Era, saps? I després també vaig trobar que també està transcrit aquí l'acta de baptisme, de defunció, i surt que ell ho deixa tot a la seva dona perquè se l'estima molt. Ah. Diu, bàsicament diu això.
Molt bé.
No sabem dels seus fills, sabem que n'hi va haver un que va col·laborar amb ell com a llibretista, seguint l'estela de Goldoni, però no sabem gaire cosa més. Sabem que va fer l'estada a Londres i a Sant Petersburg, que a Sant Petersburg va tenir un deixeble que va esdevingué famós, com era Albert Jansky. I la primera obra religiosa ortodoxa escrita en rus és de Galuppi. I el Bortnianski, que va ser conegut com el Palestrina rus, ell se'n va anar amb el Galuppi a estudiar una temporada per Itàlia, després va conèixer altres mestres i va marxar de Venècia.
Bueno, si no sabem gaire coses de la seva vida personal, és que devia anar bé. No news, good news. Molt bé, ara canviem una mica de text, perquè fins ara només hem sentit òpera bufa, però també va fer òpera sèria.
Home, i tant.
Com aquella època, tots, normalment, tots els compositors alternaven els dos estils. I ara sentirem les dues últimes peces que sentirem seran àries d'òpera sèria.
De fet, si em permets un moment,
sí.
L'estada de Galuppi, tant a Londres com a Sant Petersburg, van venir propiciades per les seves òperes sèries.
Diguem-ne
l'anomenada que té ara com a, bueno, relativa, però que els que el coneixem com a autor i renovador i tot això de l'òpera bufa, això va ser posterior,
Ja. L'òpera bufa més aviat estava circunscripta a Itàlia, no? Una mica, i a fora doncs era més coneguda. Bueno, ara sentirem una ària de l'òpera Antígono amb llibret de l'omnipresent Metastasio, una òpera sèrie en tres actes, estrenada precisament a Londres, en el King's Theatre Haymarket, el 24 de maig de 1746, de la qual aquesta òpera hi ha una segona versió veneciana, que és del 1762. L'ària en qüestió és Benque Giusto a Vendicarmi, amb la mezzosoprano Catherine King i el canto d'Orfeo sota la batuta de Gianluca Capuano.
Me
Bé, i un del, com deies també, un dels, dels aspectes interessants és que posteriorment ha estat més reconegut que Lupi dintre la, la modèstia. En els llibres d'història, sí, i d'història a l'òpera, ha estat més reconegut per la faceta de l'òpera bufa i en concret, sobretot, perquè els finals d'acte de les òperes amb Goldoni hi ha una acumulació de l'acció que amb diversos números musicals, que és un precedent del que fa Mozart amb les noces de Fígaro, la trilogia de Ponte, aquesta acumulació rítmica d'accions, de números musicals encadenats que acceleren l'acció i, la, bueno, i conclouen, sobretot si és acte primer, portant-los a un punt diguem, de clímax, i després l'acte segon resolent, i això ja es troba precisament en,
és que
en Galuppi.
És un tret distintiu de Galuppi, els finals d'una certa extensió i que superen el recitatiu, ària, número de conjunt, no sé què, dir, totes aquestes coses, és tot un continu, és una veritable escena operística, eh? I això va passar a Mozart, i en concret a les noces de Fígaro és l'exemple més clar, perquè a més és molt llarg el final de l'acte segon.
Bueno, i el de Così fan tutte també tots dos.
Sí, que Mozart no va inventar res, vaja.
No, home, però alguna cosa va fer. Mozart, no, però com sempre Mozart ho porta més enllà.
Sí, això clar, sí, clar.
Perquè és Mozart.
Però Galuppi sí. Va ser abans i molt abans, a més.
Sí. Molt abans, dic, home, tenia 50 anys més que Mozart. Més,
sí, sí. I Haydn, clar, el que passa que el repertori de Haydn el coneixem
home,
més aviat,
Haydn
molt
té,
poc.
Hi ha un final d'acte, la Vera Constanza, que també és un clar precedent de les noces de Fígaro. Mm-hmm. Claríssim.
Molt bé, vull afegir que hi ha més òperes enregistrades de Galuppi del que hem sentit aquí, però que són difícils de trobar, la majoria jo crec que estan descatalogades o alguna cosa així, és complicat, vas a Amazon i allà en trobes moltes, però no, o alguna que demana 200 euros, dius, bueno, ja, a la propera vida. Ara sentirem més òpera sèria, l'òpera és Scipione in Cartagine, sí, Cartagena, va passejar per Múrcia aquest senyor, que també la va estrenar a Londres, a Haymarket, el 2 de març de 1742, amb llibret de Francesco Vaneschi, els mateixos intèrprets que l'àrea anterior, Di Madre a Icaria en Plessi.
Thank you.
Doncs tenim tres minutets per esplaiar-vos amb el que vulgueu.
I bé, Josep, ara que ja estem a la recta final, els últims minuts del programa, toca preguntar la típica pregunta de quins són els teus futurs projectes. I que si t'ho pregunto jo, doncs ja saps
ja
per on vaig.
Però jo ara de moment no estic per això. He sentit un gran alleujament d'haver acabat el llibre ja, perquè han estat molt de temps allò fent canvis, reestructurant-lo, repensant-lo, corregint-lo, i tot plegat, i el fet d'acabar ha estat un gran descans, realment. Però fascinant, un procés fascinant. Però ara, no, ara la veritat, no en tinc cap.
I em penso que els Casals, propers, ni Furtwängler...
Aquests són els que sempre estan pendents, sobretot el Casals, però de moment encara no.
Haurem d'esperar una altra pandèmia que ens confini
no, no,
a casa.
No cal, per favor.
Doncs molt bé, fins aquí hem arribat avui amb un interessantíssim recorregut per la vida i obra de Baldassare Galuppi, un compositor molt important, però bé que avui en dia una mica oblidat, ja us he dit, és la primera vegada que surt parlem d'òpera, i és el programa número 534, o sigui que hi ha hagut temps i no ha sortit fins ara, perquè no s'havia donat el cas. Espero que us hagi picat el cuquet de voler-lo conèixer una mica més, cal fer-ho, i sobretot donar moltes gràcies a Josep Pasqual pel llibre i per haver-nos honorat amb la teva presència avui aquí.
Molt bé, molt agraït.
Molts èxits pels projectes que puguis fer o no fer, és igual, tu mateix tu decideixes,
ja veurem.
No cal que t'empenyi el flamenic,
perquè quan el flamenic empenya també emprenya,
sí, ja, i o sigui que caiguis per la timba. També agraïm al senyor flamenic que ens segueixi visitant una temporada més.
Gràcies a vosaltres, amb aquest fantàstic sou que em pagueu, doncs seguirem igual.
Exacte. Bueno, escolta, jo t'haig de donar una part del meu, i...
Sí, sí, és la mateixa proporció de la que
exacte,
cobro ja.
Exacte. Molt bé.
Ens veiem el mes vinent.
T'esperem el mes que ve, no? I a vosaltres, estimats amics i amigues oients, us ho faig més curt, perquè només us dono 7 dies per tornar a sintonitzar-nos. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.